Quan hi ha coses complicades relacionades amb l'economia, anem a buscar la persona que la sap. Josep Maria Cortés, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Bé, aquí tenim 16 persones assegudes, el banquet dels acusats, dues de les quals, o tres, em sembla, que estan relacionades, o havien estat relacionades amb Hisenda, i altres que són, per dir-ho així, els clients. Corruptors i corruptes, o presumptes corruptors i presumptes corruptes. Com comença tot plegat?
Comença amb una peça separada, que diuen els juristes, del cas de la Rosa, que és aquell cas de Gran Tibidabo, cas Torres, Grup Torres, que diguem-ne que va ser una gran estafa, que 15.000 persones de Barcelona van perdre els seus estalvis, aquest senyor va buidar les arques d'aquesta empresa que es deia Gran Tibidabo, i al cap d'uns anys el van jutjar i el van condemnar a 7 anys de presó, i amb ell ha estat jutjat el part del seu consell d'administració, entre els quals hi ha el Juan José Folk i Buenafuente i el Joan Piqué Vidal, dos advocats que van ser consellers d'aquesta empresa.
De la Rosa, Folky i Piqué Vidal. Piqué
i altres,
Vidal,
no?
I altres. Piqué Vidal, relacionat amb el cas Estivill, que va ser l'advocat de Jordi Pujol a Banca Catalana.
Exacte.
La veritat és que potser un altre que es va equivocar en les seves apreciacions va ser Jordi Pujol, que va titllar Javier de la Rosa de ser un empresari model.
Sí, sí. L'empresari del moment, quan va comprar el parc temàtic de Tarragona, quan va solventar el problema que tenia amb el parc que tenia aquest país amb aquest parc, que no sabien si, què fer-ne, si és el que diria la Caixa o si no.
L'actual PortAventura, vaja.
PortAventura. Va semblar que aquest senyor era la salvació i el president de la Generalitat aleshores va equivocar totalment, no?
Tenim a De la Rosa, el tenim engarjolat, i allà comencen a aparèixer altres coses, no?
Sí, en aquesta peça separada del seu cas apareix un delicte, diversos delictes fiscals relacionats, perquè es busquen les declaracions del 92, del 93, són aquells anys, són els anys del pelotazo i post-pelotazo, i es veu que hi ha inspectors d'Hisenda que tenen alguna cosa a veure, i aquests qui són? Doncs són el Josep Maria Huguet, el Manera Vella i el Bergua, tres inspectors fiscals. Tens inspectors d'Hisenda, de l'Agència Tributària, l'Huguet és el cap de la inspecció, el Bergua i el Vella són dos inspectors importants, que haurien fet la vista grossa, que haurien, el que fos, no? Haurien tapat no declaracions dels empreses relacionades amb el Javier de la Rosa.
El que ens fa a tu i a mi, no?
Exacte. Sí. Es descobreix que aquests senyors han fet trampa, i llavors es descobreix que els senyors tenen fons, tenen diners dipositats en bancs a Suïssa, i home, ells que han sigut la primera divisió del rearme moral, de s'han de pagar impostos i tal, resulta que són els primers en què els han evadit. No?
Aquests són, que aquests estan allà asseguts.
Estan asseguts. El Josep Maria Huguet,
Bergua, Abella i Ernesto Aguiar.
Ernesto Aguiar, que ara no està sentat allà perquè ha quedat fora del cas, però que va ser delegat especial d'Hisenda de Catalunya en aquella època, i que el que també se li va trobar, diguem-ne, dipòsits a Suïssa, no? Però que no està en el cas.
Molt bé. Aquests,
va ser escandalosíssim, recordem-nos-en que això li va costar el cap.
Eren amics de Borrell.
Exacte, li va costar el cap al PP Borrell, no? Josep Borrell, que es va presentar a aquelles primàries, i que, diguem-ne, els seus dos economistes orgànics eren a l'Huguet i a l'Aguiar.
Aleshores, buscant aquí els calés de Huguet, Bergua, Abella i tot això, arribem a un altre pas.
Exacte, arribem a noves empreses. Per exemple, a Núñez i Navarro. Arribem que, diguem, aquests inspectors que no fan la feina bé, o que fan la vista grossa, o que s'emporten diners per no fer la seva feina, i que i cometen delictes com la de falsetat, o de prevaricació, o omissió de la feina, o d'infidelitat a la custòdia de documents, que se sol dir. Bueno, és a dir, aquests senyors estan fent això amb el cas Kio, amb el tema de la Rosa, i també amb altres empreses, per exemple, en Núñez Navarro. Llavors s'acusa a Núñez, Josep Lluís Núñez Clemente, i el seu fill, Josep Lluís Núñez Navarro, d'haver, diguem-ne, amagat, defraudat, digue-li com vulguis, 12 milions i pico d'euros.
De l'època. No?
De l'època, eh? Són molts diners, diguem-ne. Llavors, escolti, però això perquè, doncs, miri, aquests senyors se'ls feien regalos als inspectors, i llavors diuen, no, escolti, no és veritat, com Núñez ho nega, els seus advocats ho neguen, asseguren que aquest delicte està prescrit, que això en podem parlar.
Ara parlem, sí.
I neguen que hagin fet això, i per tant, tenen, i és possible que tinguin raó, eh?
Més persones així assegudes allà.
Hi ha un altre cas, que és el cas Ibussa, també buscant en els inspectors d'Hisenda, per aquest costat es troba que l'empresa immobiliària Ibussa, que era de propietat de l'Eduardo Bueno, que és conegut perquè es va presentar a la llista d'Aliança Popular d'aleshores a la presidència de la Generalitat l'any 84, les segones eleccions autonòmiques.
Això fa temps, eh?
Fa temps, no? Aquest senyor va fer molta fortuna, va voler fer política, va fracassar, va seguir endavant, i llavors se l'acusa en, en aquest judici també de delicte fiscal, diguem-ne.
Doncs tenim 16 persones empantanades, com si diguéssim, enfangades amb aquest tema d'Hisenda, que probablement, i l'aposta és aquesta, serà prescrit, perquè, clar, han passat 10 anys. La pregunta és, com és possible que la justícia trigui 10 anys en jutjar una cosa?